Els dilluns a les 5 de la tarda, poció de felicitat, on parlarem de temes interessants que formen part del nostre dia a dia. Temes pràctics de la psicologia positiva que ens poden ajudar a ser una mica més feliços.
Amb Maria Antònia Margarit.
Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 123. Avui us parlaré de la por. Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa ens transmet els dilluns de 5 a 2 quarts de 6 de la tarda i també els dissabtes en repetició. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i també el tècnic amb so, Jesús Sánchez. Aquest programa de ràdio està dedicat a aquelles persones que busquen donar un sentit a la seva vida, que no es conformen en tan sols passar per aquest món sense deixar-hi un llegat positiu, a aquelles persones que cerquen el despertar de la seva consciència, perquè fins que no siguis conscient no podràs fer cap canvi. I fins que no siguis conscient que la teva ment està plena de ferides i d'avaria emocional, no despertaràs ni guariràs i continuaràs patint. Us explicaré ara un experiment que fa pensar força. Poseu una granota en un recipient ple d'aigua i comenceu a escalfar l'aigua. A mesura que la temperatura de l'aigua comença a pujar, la granota s'ajusta la seva temperatura corporal en conseqüència. La granota es manté ajustant la seva temperatura corporal amb l'augment de la temperatura de l'aigua. Just quan l'aigua està a punt d'arribar al punt d'ebullició, la granota no es pot ajustar més. En aquest punt, la granota decideix saltar. La granota tracta de saltar, però és incapaç de fer-ho, ja que ha perdut tota la seva força ajustant la seva temperatura corporal. I molt aviat, la granota es mor. Què va matar la granota? Pensa'm això. Sé que moltes direu que l'aigua bullint, però la veritat sobre el que va matar la granota és que va ser la seva pròpia incapacitat per decidir quan saltar. Tots ens hem d'ajustar amb la gent i també amb les situacions, però al mateix temps hem d'estar segurs de quan hem d'ajustar-nos i quan hem de seguir endavant o quan hem de saltar. Hi ha molts moments en què necessitem fer front a la situació i prendre les accions apropiades, tal com estem fent ara tots, o quasi tots, en aquesta situació que ens envolta del Covid-19, i prendre totes les mesures possibles. I això és abans de que estiguem incapacitats, en cas malalts. Però dins del camp emocional, aquest petit experiment de la granota que us acabo d'explicar també té un paral·lelisme molt fort. Fixeu-vos que si permetem que la gent ens exploti física, emocional, financera, espiritual o mentalment, els hi donem el permís perquè ho continuïn fent i per descomptat que ho continuaran fent-ho. És com el cas de la granota. De mica en mica li van apujant la temperatura i la pobra bestiola, en lloc de saltar i sortir de l'aigua, es queda allà mateix, adaptant-se. Qui sap per què? A temperatures més altes, fins als 100 graus centígrads, fins a la temperatura màxima, o sigui, la d'ebullició, que el seu cos pot aguantar. Hem de decidir quan saltar. Ningú saltarà per nosaltres. Cal saltar quan encara tinguem força. Si no, és clar el que ens passarà i serà el mateix que li passa a la pobra granota. Què és el que ens manté dins de la suposada aigua calenta? Què és el que et reté en la teva monotonia? Què és el que et frena i no et deixa passar l'acció? Quantes vegades saps el que has de fer i no ho fas? De fet, Quan pensem en tot això, en quin és l'element que ens fa dubtar o tirar-nos enrere i que fins i tot ens paralitza, i crec que moltes de vosaltres ja ho heu endevinat, doncs sí, és la por. De fet, comprenem aquest concepte des del punt de vista intel·lectual, però el que generalment no comprenem és com un simple pensament és capaç de paralitzar-nos, impedint-nos dirigir la nostra vida cap a on volem. I en aquests temps que vivim, la veritat és que tenim por. Però en general, quan tenim por, anem cap endins nostre. És com si ens blindéssim, tractant de protegir-nos. Però en aquests intents de protecció, segurament augmentarà el malestar, perquè al tancar-nos amb nosaltres mateixos, també deixem fora la pau, la vitalitat, la compassió, la gratitud, la tendresa i la paciència. El que ens assenyala un camí cap a la depressió, l'enuig i la pèrdua de sentit. Sabem tots que el cervell és l'òrgan central per percebre i adaptar-se a diferents circumstàncies. L'actual pandèmia és un factor desencadenant d'estrès, acció que remodela la seva arquitectura per respondre davant del perill. Una adaptació reeixida que ha permès als humans evolucionar, però que quan és persistent, com avui en dia, mostra múltiples efectes en l'organisme. Avui en dia, la pandèmia pel coronavirus és una amenaça. Escapar de la condició d'estrès que això genera és gairebé impossible. L'estrès és molt convenient quan té una amenaça transitòria, perquè accelera l'acció per poder respondre millor. Però si això passa per un temps prolongat, llavors hi ha un desequilibri, és a dir, un ús energètic excessiu. I això té conseqüències fisiològiques de desgast en general. D'altra banda, la por està canviant la forma de la nostra convivència. Hem hagut d'aprendre a saludar-nos sense ser efusius, sense tenir contacte físic amb els altres. També estem aprenent a tancar-nos a casa nostra, a conviure amb la nostra família i a planejar i desenvolupar les nostres activitats sense sortir massa de casa. Les compres de pànic són una altra forma d'expressar la por. Hi ha dos tipus de temors, els racionals, que sorgeixen davant d'una situació real, i els ficticis, que no tenen fonament i es basen en meres suposicions. Aquest temor apareix sense que sembli existir un motiu clau. I és que, davant de les circumstàncies adverses, les persones poden reaccionar de dues maneres. Una d'elles és controlar l'extern en base en el que fem, en aquest cas, seguir les indicacions al peu de la lletra i evitant el més possible el contagi. Una altra és quan l'extern ens controla a nosaltres, és a dir, quan permetem que els esdeveniments externs ens condueixin a respostes negatives i les atribuïm a la mala sort o a la fatalitat. El temor que s'experimenti durant el temps que duri aquesta pandèmia pot deixar seqüeles d'estrès posttraumàtic en algunes persones. Segons l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, en situacions molt crítiques, aquest tipus d'estrès es desenvolupa en un 14% de la població i de mitjana el presenten només el 8%. Ara us comentaré alguns consells que ens poden ser útils a tots per disminuir la por del coronavirus. I sapiguem saltar de l'aigua bullent, no volem pas que ens passi com la granota de l'experiment. Però abans de comentar-vos aquests consells, anem a escoltar una bonica cançó que en Jesús Sánchez ens ha seleccionat per aquest programa d'avui. Thank you. Esteu escoltant el programa de Poció de Felicitat amb Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Jesús Sánchez. Com us he comentat en la primera part del programa, us indicaré una sèrie de consells sobre com protegir-nos a nivell emocional durant la pandèmia, reduint així els seus efectes negatius. Cal evitar, doncs, la sobreinformació. L'ideal a nivell emocional és conèixer les recomanacions o escenari actual sense caure en conductes convulsives de recerca d'informació. Accediu a la informació de fonts oficials. Utilitzeu fonts d'informació fiables, com la web o les xarxes socials de l'OMS o del Ministeri de Sanitat. Cal comprendre que les emocions que es viuen, com ara la por, l'estrès i les preocupacions constants, formen part del que s'esperava en una situació d'emergència sanitària, com és el cas del coronavirus. També evitar la hipervigilància de l'estat de salut. En el cas del coronavirus, els metges marquen, com a senyals primàries, la febre i la tos, deixant de banda els símptomes addicionals com mal de coll, malestar, mareigs o congestió, si no es pateixen els primers símptomes. Cuidar els hàbits d'alimentació i son, ja que és molt important mantenir un horari de menjars i de son adequats. Doncs respectar les hores de son i una alimentació convenient ajuda a trobar un equilibri i una millora de l'estat emocional. Com sempre, intentar mantenir una actitud positiva. És per això, pel que ser optimista davant de l'adversitat, i encara que això no determini el resultat, pot evitar que un se senti sobrepassat i l'ajudi a relativitzar el problema. Cerca activitats plaents. Pot ser una bona ocasió per compartir temps amb la parella i els éssers estimats, millorar la comunicació o recuperar moments que el ritme diari no et permet, com ara llegir, escriure, a gaudir veient pel·lícules. Practicar exercicis de relaxació. Com sabeu, per vèncer l'estrès resulta molt útil practicar exercicis de relaxació o de respiració que ens ajuden a estabilitzar l'estat d'ànim, alliberant endorfines i recuperant l'energia i la serenitat. Com que aquest programa d'avui està bàsicament enfocat a la por, no podrien faltar les principals pors de cada eneatipus. Us agradaria escoltar-les? Doncs cada eneatipus tem molt alguna cosa, però què serà? I amb la proximitat que de les nits dels morts o de Halloween seria bo comentar-les. No ho penseu així? Bé, por en tenim tots. I els eneatipus 8 inclosos, per més coneguin. Bé, a l'eneatipus 1 sol tenir clara quina és la millor forma de fer les coses i sol compartir-la amb els altres, dient-los com millorar. Però què passa quan resulta que no es fa de la millor forma? Doncs vet aquí la seva por. Equivocar-se en públic d'una manera ben clara. El eneatipus 2 sol tenir cures dels altres, però alguna cosa és conegut com a l'ajudador. Quan algú s'allunya, no solen entendre-ho i ho poden passar molt malament, pitjor que en una pel·lícula de por de Halloween. Bé, la por més gran del eneatipus 2 és que algú els hi digui «No et vull veure mai més». Què us sembla? Bé, a l'eneatipus 3 és dins de tots el que més clar té els seus objectius. Els fixa, va per ells, amb tota l'energia i, és clar, vol tenir èxit assolint-los. Quan no assoleix l'èxit, la seva pròpia valoració personal pot estar en joc. Hi ha alguna cosa que li doni més por? Doncs sí. Com seria el fracassar en un projecte i que algú altre el tiri endavant i tingui èxit? L'eneatipus 4 és addicte a les emocions fortes. I si no n'hi ha una, us ben asseguro que les troba. Tot per tal d'aconseguir la dosi d'intensitat que per ells és la vida mateixa. Us podeu imaginar, doncs, quina seria la principal por d'aquest eneatipus? I és clar, no viure la seva vida amb molta intensitat. L'eneatipus 5 estima el seu espai i la seva sensació d'independència. Pot resultar-li difícil relacionar-se amb els altres, ja que pot sentir-se envaït per els altres i això el reté internament. Realment, el que pot donar-li moltíssima por és arribar a la seva zona de seguretat i trobar-la ocupada. És clar que li faria realment molt terror arribar a casa seva i Trobar una festa sorpresa. A l'ènia tipus 6, quan et passes gran part del dia intentant preveure el futur per estar preparat pel que pugui passar, fa molta por saber que no ho aconseguiràs. La seva por és precisament aquesta, el saber que facin el que facin, el futur és ben incert. A l'ènia tipus 7 sent que tot està bé, quan l'activitat bull al seu voltant, quan tenen l'agenda plena i van saltant d'una activitat a una altra. Així se senten segurs. I res d'això, i que res d'això passi, li dona molta por. Sí, 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 li fa por que no pugui fer ni el plan A, ni el B, ni el C. A l'ènia tipus 8 hi ha qui assumeix que a l'ènia tipus 8 li agrada manar. La veritat és que no li agrada gens que el manin, que l'intentin dominar, que un altre tingui el poder sobre la seva persona. Això és el que li fa por. I el que els hi dona molta, molta, molta por, que els hi negaran, us ho negaran si us hi preguntes, és que els hi fa molta por acceptar-ho. I a l'ènia tipus 9, per ell pot haver alguna cosa més terrorífica que prendre una decisió? Doncs sí. Per l'ènia tipus 9 seria prendre una decisió sabent que això molestarà algú i que ells estaran enmig d'una discussió. Què pot sortir d'aquí? És impredictible i el 9 no vol quedar-se per veure-ho. Per ell seria horrible tenir que decidir qui té la raó en una discussió entre dos amics seus. Cal recordar, doncs, que quan algú diu jo no puc fer això, jo no puc pujar aquí, jo no puc parlar en públic, jo no sóc capaç de córrer, jo no puc, jo no puc, jo no puc, o bé com la granota que es refusava a sortir de l'aigua calenta. Tot, són tot limitacions psicològiques causades per alguna por, per alguna experiència passada. I en aquests casos són les accions les que tenen el poder de canviar-ho tot, ja que quan duem a terme una acció que temíem o que ens feia por, una acció que no ens creiem pas capaços d'escometre, aquesta acció és la prova real que destrueix aquests falsos mites sobre les nostres capacitats. Esteu a punt de sortir de l'aigua, que va pujant de temperatura? Doncs endavant! Per totes aquelles de vosaltres que us agradaria assistir al curs de l'Enneagrama per al desenvolupament personal, us comunico que estem a punt de començar el curs quan les condicions i mesures per al Covid-19 ens ho permetin. Us mantindré informades. De totes maneres, si voleu més informació i reservar plaça, el telèfon de l'hotel d'entitats és el 977-65-7712. Allà us atendran. Si voleu deixar comentaris sobre el programa de Poció de Felicitat i el curs de l'Enneagrama per al desenvolupament personal, em podeu seguir a la pàgina de Facebook Poesia de l'Alma. Us esperem, doncs, la pròxima setmana, aquí, a Roda de Berà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, per escoltar el vostre programa setmanal de Poció de Felicitat. Fins llavors, us desitgem, tant en Jesús Sánchez com jo, Maria Antònia Margarit, que passeu una setmana força feliç. Ens acomiadem. Fins la setmana vinent.